Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Lloret de Mar ha rebut durant el 2015 un 6% més de turistes que l'any anterior. La destinació va rebre més d'1.100.000 viatgers durant el 2015. La dada supera en prop del 6% les xifres de l'any anterior i manté la tendència a l'alça. Pel que fa a les pernoctacions, han baixat gairebé el 2% i l'ocupació mitjana se situa una mica per sobre del 60%. Igual que el 2014, els mercats emissors més importants han estat l'espanyol i francès, seguits de l'anglès i l'alemany. El mercat català representa el 27% del total de turistes que han passat per la destinació. Aquestes dades s'han donat a conèixer en la vigília de la continuació del projecte Repensa Lloret. Valorarem aquestes xifres amb el regidor Joan Gou, que explicarà si ho tenen tot a punt pel primer taller de demà amb Jaume Engerri. Bon dia a tothom. Avui és dimecres 10 de febrer, un dia en què ens despertem amb aquesta notícia i amb d'altres que ens avança ara mateix en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest cap de setmana es du a terme la Fira Multicultural Lloretenca. L'organitzen conjuntament la Penya del Granà, Los Pueblos de Illora i l'Associació Cultural Extremenya, amb motiu del seu agermanament. Sabrem els detalls de tot plegat parlant als estudis amb els responsables d'aquestes entitats, Sebastián Crespo, Rafael Patxà i José María Contreras. A la segona part del programa donarem veu a un poeta, Enric Casasses, que vindrà aquest vespre a la Casa de la Cultura a parlar de Salvador Dalí, no com a pintor, sinó com a escriptor. La xerrada s'emmarca en l'exposició L'ombra de Blanquerna. I també sabrem per què els Teoria del Quà volen participar en el concurs de música emergent Intro de les comarques de Girona. Sabrem què necessiten i que la gent els voti, i ho explicarà el guitarrista d'aquest grup musical, Teoria del Quà, Àlex Giral.
A més, també explicarem que un atleta polonès es podria perdre als Jocs Olímpics de Rio per una caiguda des d'un hotel aquí a Lloret de Mar. Ho comentarem amb el regidor d'Esports, Joan Bernat. També recordarem que avui es du a terme la conferència de Víctor Coopers sobre com viure amb entusiasme i que al vespre s'enterra la sardina per acomiadar el carnaval. Esperem que estigueu amb nosaltres des d'ara fins les 9 del matí en el Bon Dia, Bona Hora, un programa que prepara cada dia Rosa Giral. Els controls hi tenim en David Duran i també, a més, aquí posant-hi veu, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. La previsió meteorològica.
8 i 3 minuts, en Miquel Bernis ens explica ara mateix quin és el temps que tenim previst pel dia d'avui. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb una temperatura força més baixa que ahir, ara mateix uns 9 graus a Lloret de Mar, són 5 graus menys dels que hi havia a primera hora, per tant cal abrigar-se més, tot i que no sigui una temperatura especialment baixa per ser el mes de febrer. I en aquestes últimes hores també destacar que ha anat afluixant ja el vent, que ahir va arribar a bufar amb un cop de fins a 85 km per hora, ahir al voltant de les 4 de la tarda a Blanes. Per tant, forta ventada de garbí la d'ahir, que ja ha anat perdent intensitat en aquestes darreres hores. Avui serà un dia marcat per, altre cop, el cel mig ennuvolat. A la tarda augmentaran clarament els núvols i fins i tot hi ha la possibilitat que s'escapi alguna gota, algun plogim, després de dinar. En tot cas, serien precipitacions febles de poca importància. Les temperatures seran bastant més baixes que ahir, també al migdia. Cal esperar, per tant, que la jaqueta faci força més falta i que puguin quedar-se les màximes ben bé 3, 4, 5 graus per sota de les d'ahir. Tot i així, la dinàmica dels pròxims dies en general, sobretot en l'inici del cap de setmana, serà altre cop de temperatures molt altes per l'època. Esperem que el fred a curt termini no ens visiti i que el cap de setmana estigui marcat, de fet, per temperatures que poden arribar fins i tot, per exemple, dissabte, a fregar els 20 graus al migdia. Compte, però, perquè sí que a llarg termini els mapes del temps ens estan dibuixant cada cop més clarament una glopada d'aire fred, que podria ser, si no la més important d'aquest hivern, sí que molt similar a la del 15 de gener del mes anterior, a la mitjans del mes anterior. Això passaria a partir de diumenge a última hora, i sobretot de cara a la setmana que ve. Per tant, atents, no guardem encara jaquetes i abrics, perquè sembla que l'hivern no s'ha acabat ni molt menys. Pel que fa a l'estat del cel, demà tornem a esperar el pas d'un sistema frontal. De fet, se n'aniran repetint els pròxims dies. En general no deixaran pluges destacables, però sí que demà a la tarda es podria repetir, entre demà a la tarda i vespre, algun plogim, alguna precipitació feble, i en tot cas potser de cara a diumenge a última hora amb aquest canvi de temps podríem tenir alguns ruixats, però això haurem d'anar veient a mesura que avanci la setmana.
Quan passen 6 minuts de les 8 del matí, repassem els titulars. I obrim la crònica política explicant que el govern confia que la CUP garanteixi estabilitat, tot i les discrepàncies externes.
La voluntat del govern és tenir nous pressupostos per poder aplicar el pla de xoc social, entre altres qüestions. El corrent intern de la CUP Endavant adverteix en un comunicat que vol assegurar que mai s'afavoriran, per vot favorable o abstenció, mesures antisocials o encobridores de la corrupció.
El Parlament espera conèixer un informe jurídic abans de crear les ponències de lleis de desconnexió.
La creació de les ponències conjuntes d'aquestes tres lleis, règim jurídic, protecció social i administració tributària, dependrà no només de l'informe jurídic encarregat per la mesa, sinó també de si la majoria dels grups en volen formar part.
La mesa del Congrés rectifica i aprova per unanimitat treure els diputats de Podem del galliner de l'hemicicle.
Així doncs, els diputats de la formació morada no ocuparan només les últimes files de l'hemicicle i d'aquesta manera Pablo Iglesias podrà asseure's, si no forma part del govern, a la primera fila d'escons amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, just darrere del blanc-blau del govern.
Quatre empresaris han obert la ronda d'interrogatoris pel cas Pujol sobre un presumpte blanqueig de capitals.
Un dels primers a declarar ha admès haver pagat 400.000 euros en comissions al primogènit del Pujol per construir apartaments de luxe a Eivissa. Per la seva banda, Jordi Pujol i Marta Ferrusola declararan avui davant l'Audiència Nacional.
En plana econòmica, és notícia que l'IBEX 35 perd els 8.000 punts en una jornada de noves caigudes a les borses.
El selectiu espanyol s'ha situat al capdavant dels descensos a Europa juntament amb Milà i manté uns nivells propis del juliol de 2013.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, exigeix a DIF que no busqui excuses i que assumeixi la seva responsabilitat en la jornada de caos a Rodalies.
La circulació de trens de Renfe i Rodalies ha estat interrompuda durant més de 6 hores entre les estacions barcelonines de Sant Andreu Arenal i l'estació de Sants, després d'haver-se detectat una acumulació de fum als túnels de la ciutat. L'incident ha afectat 72.000 persones.
El gestor ferroviari s'ha absentat a la reunió de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i Renfe, però el seu president ha comparegut per donar explicacions i ha dit que és responsabilitat de la policia garantir la seguretat de les instal·lacions.
Els responsables d'ADIF han anunciat que han presentat diverses denúncies davant dels Mossos d'Esquadra de persones que havien entrat dins les seves instal·lacions per accedir fins a l'estació abandonada. L'última denúncia data del mes d'octubre.
D'altra banda, un noi mort i un ferit per l'atropellament d'un tren en un pas a nivell a Mollerussa.
Els dos joves de 17 anys i veïns del municipi creuaven el pas a nivell del camí del Palau en ciclomotor quan les barreres estaven abaixades.
I també accident de tren mortal a Alemanya, en concret a Baviera, on hi ha hagut almenys 9 morts i 150 ferits, una desena dels quals han estat crític.
Dos trens de Rodalies s'han xocat frontalment en un punt on hi ha una sola via i se sospita que la causa pot haver estat algun problema amb la senyalització lluminosa. Els dos trens s'han quedat encastats i alguns dels vagons s'han descarrilat. Els morts són els dos conductors dels trens, els dos revisors i 4 passatgers.
Seguim amb més notícies de la plana de Societat. L'oficina antifrau detecta irregularitats en la facturació d'Aigües Ter Llobregat i demana que retirin la concessió a Acciona.
Antifrau creu que ATL pretenia reduir els seus beneficis comptables per justificar un augment del preu de l'aigua que cobra els consumidors. Els investigadors creuen que l'objectiu era reduir els beneficis comptables per demanar una pujada del preu de l'aigua que paguen els consumidors.
Detingut al desembre un monitor que treballava als maristes de Sants les Corts per un altre cas de presumptes abusos.
El noi d'uns 30 anys i sense antecedents penals està acusat d'abusar com a mínim d'un menor. El jove estava en pràctiques des de feia 17 dies.
També és notícia en el judici del cas Nos que Pepote acusa Matas de donar les directrius per vestir el sant.
L'exdirector general d'Esports del govern balear, José Luis Ballester, conegut com a Pepote, assenyala Jaume Matas com a responsable del conveni amb l'Institut Nos per patrocinar un equip ciclista. Ballester és un dels principals penedits del judici.
Uns 70.000 sirians acampen a la frontera turca escapant dels bombardejos a Alep.
Brussel·les acusa Rússia d'empitjorar la situació a Síria mentre el Kremlin nega que hi hagi cap prova creïble que les forces russes hagin matat civils sirians.
I acabem amb titulars esportius. Marc Gasol es pot perdre el que queda de temporada per una fractura al peu dret.
El pivot català dels Grizzlies es va retirar lesionat en l'últim partit contra els Portland Trail Blazers i, segons ha confirmat la franquícia de Memphis, té un trencament en el metatarsià del preu del peu dret.
En futbol, Constantin Galca no serà destituït i dirigirà l'Espanyol a Mestalla.
El Consell d'Administració del Club Blanc i Blau ha decidit fer marxa enrere i ha mantingut el tècnic romanès en el càrrec fins al pròxim partit de Lliga, és a dir, contra el València.
I ara mateix són les 8 i 11.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Si té accions de Bankia, participacions preferents, obligacions subordinades, clàusula sol, etc., a Bescompte Advocats l'ajudem a recuperar els seus diners. Tenim una àmplia experiència en reclamacions contra entitats bancàries i hem guanyat el 100% dels casos. Informi sense compromís. La primera visita és gratuïta. Ens pot trobar a Lloret de Mar, al carrer Santa Llúcia 1, quarta planta, al costat de l'Ajuntament, o bé trucar-nos al 902 36 62 95. Bescompte Advocats. Experiència, professionalitat i tracte de confiança.
A Fauria t'oferim un ventall molt ampli de serveis per al teu automòbil, manteniment i reparació del teu vehicle, venda i lloguer de cotxes. A més, disposem de servei de lloguer de furgonetes comercials per a empreses i particulars. T'esperem a Fauria Lloret, carrer Costa Carbonell 71, a 50 metres dels bombers, direcció Fanals, i també a fauria.cat.
Si pots escollir entre milers d'emissores, per què no pots triar com és el teu menú? Perquè tu decideixes, arriba al My Combo de McDonald's. Tria un principal i complementa el com vulguis. Decideix entre més de 200 combinacions de menú per només 2,90 o 3,90.
Gaudeix d'aquesta oferta als teus restaurants de Lloret de Mar, Blanes i Santa Susana.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montaditos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
Repensa Lloret. Tallers participatius sobre el model de ciutat. Dijous, 11 de febrer, de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre, a la sala polivalent de la Casa de la Cultura, taller gratuït. Comerç i serveis, amb Jaume Angerri, consultor en estratègia comercial. Més informació i inscripcions a revensa.lloretdemar.org.
Con motivo del hermanamiento de la Peña del Graná, los pueblos de Illora y la Asociación Cultural Extremeña de Lloret, los próximos 12, 13 y 14 de febrero se celebra la Feria Multicultural Lloretense. Acercaros al recinto del Teatro de Lloret y disfrutad con las actuaciones de Javier Ginés, la Orquesta Gerunda, el tributo a Joaquín Sabina, la actuación de caballos Aires del Sur, cuadros flamencos, country, gegants y capgrosos. Os esperamos los días 12, 13 y 14 de febrero en el recinto del Teatro de Lloret. Más información al 666-59-59-62.
Surt de casa. Activitats de Lloret de Mar. Surt de casa. Atenció a tots els nascuts l'any 1950. S'organitza una excursió el divendres 26 de febrer per celebrar conjuntament l'aniversari. La sortida serà amb autobús a Palafrugell per visitar el Museu del Suro i la casa de Josep Pla. Posteriorment, dinar al restaurant La Llagosta. Sortida per als nascuts el 1950. Més informació al Cafè de la Vila amb Cristina Pané. Telèfon 972 36 21 27.
Aquest dimecres segueix la tertúlia política, una trobada dels representants de cada grup municipal a l'Ajuntament. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Aquest dimecres, de 9 a 10 del matí, la tertúlia política a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Per estar ben informat, escolta cada dia Bon Dia, Bona Hora.
Bon dia de nou a tothom. Ara mateix passa un minut d'un quart de nou del matí. Això és el Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret. Sigueu tots benvinguts. I avui comencem parlant de turisme, perquè Lloret va rebre més d'un milió 100.000 viatgers durant el 2015. La dada supera en prop del 6% les xifres de l'any anterior i manté la tendència a l'alça de les darreres temporades a la vila.
Pel que fa a les pernoctacions, han baixat quasi el 2% i l'ocupació mitjana se situa una mica per sobre del 60% al llarg de tot l'any 2015.
Igual que el 2014, els mercats emissors més importants per Lloret han estat l'espanyol i el francès, seguits per l'anglès i l'alemany. El mercat català representa el 27% del total de turistes que han passat per la destinació.
Aquestes dades s'han donat a conèixer en la vigília de la continuació del projecte Repensa Lloret.
Tot a punt per demà, en què aquesta segona fase es donarà prioritat a la participació i aportacions dels veïns.
D'aquí el canvi de format que s'estrena aquest dijous amb el primer taller. Anirà sobre consum a càrrec de Jaume Anguerri, exdirector general de Comerç de la Generalitat i un dels ponents que van participar al primer Repensa.
Encara hi ha places disponibles per la sessió de demà a la tarda. Tindrà lloc a la sala polivalent de la biblioteca de 7:15 a 9:15. Les inscripcions s'han de formalitzar a la pàgina web repensalloretdemar.org. I aquí als estudis ens visita avui el regidor de Turisme, Joan Gou. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant primer d'aquestes dades del 2015. Com interpreta que s'hagin incrementat el nombre de turistes aquí a Lloret?
Bé, les dades són dades, evidentment. L'únic que ens marquen les dades és confirmar l'estat o la percepció que ja teníem quan vam acabar la temporada. Per tant, aquestes dades no venen res més a confirmar que en teoria hem tingut més clients, han estat menys dies de mitja, però que bé, la xifra és sumament important vinguent d'on te veníem, d'una situació de pessimisme.
És bo, però l'increment de turistes, malgrat aquesta disminució de pernoctacions...
És una opinió que, depèn de qui la dongui, anar més és important i trobarà gent que en voldria menys i de més qualitat, no? Per tant, aquí el debat està obert. És a dir, més clients a vegades no és sinònim de més de guanyar més cèntims, no? Sinó que senzillament és una xifra. Només constata que va venir més gent, el qual és molt important en aquests moments on la percepció i la sensació és de que el turisme havia anat de baixa.
I, per tant, aquest 2016 es presenta amb optimisme?
Hi ha optimisme i eufòria als mercats, amb la gent, amb les ganes. El fotut és que no hi ha dades, és a dir, és pura percepció. Per tant, haurem d'esperar que acabi la temporada i tornem a fer aquests balanços i tornem a veure com ha anat, no? És a dir, però sí que és cert que hi ha certa eufòria i això és més positiu que l'any passat. L'any passat teníem pessimisme i les xifres demostren que al final va anar millor. I aquest any hi ha més eufòria al carrer, la gent respira, aquelles possibilitats de que sembla ser que la temporada serà bona, sense que les dades... siguin fiables i siguin reals, però bé, és bo que hi hagi un cert optimisme instal·lat a la ciutadania, perquè d'aquesta manera ens portem millor tots plegats.
I pel que fa a les procedències d'aquests turistes, què en destacaria?
Jo crec que Lloret té uns mercats molt estables, no? I tret de la onada del turisme soviètic que hi va haver-hi fa uns anys enrere i que el titllàvem tots entre nosaltres de turisme emergent, jo crec que és un mercat que s'irà estabilitzant, com tots els altres, i que acabarà formant part d'aquest mosaic de diferents nacionalitats que composen sempre el teixit turístic de la nostra ciutat.
Mm-hmm. Doncs haurem de veure si es repeteix aquesta tendència. Aquest 2016 sempre el mercat català té força aquí a Lloret, eh?
És evident que el mercat de cap de setmana, el mercat de proximitat, tota la gent de les rodalies que ens visita un cap de setmana o que ve tan sols a passar un dia o dinar en un restaurant, forma part d'aquest context de producte intern, no? I sempre serà molt benvingut i molt apreciat.
Perquè les persones que venen un sol dia i no pernocten a Lloret també es comptabilitzen?
No, és molt difícil de comptabilitzar. Mm. Des del moment que hi ha una pernoctació és més fàcil. Però tots sabem que hi ha molta gent que ve a passar el dia i que, per les raons que siguin, sí, per vindre a veure un familiar, per vindre de compres, per anar a dinar a un restaurant, que ells cataloguen que és un restaurant que s'hi menja molt bé, tot i que a vegades els propis lloretencs ens anem a dinar fora. Per tant, jo crec que és una gent molt benvinguda i que també són turistes, encara que sigui en molt poc espai de temps.
Mm. Regidor, volíem parlar també del Repensa Lloret. Demà tenim el primer taller d'aquesta segona fase que es percep com una continuació de la primera edició, diguéssim. Com es presenta?
Es presenta bé. Jo estic sorprès de la quantitat de persones inscrites als diferents tallers. Creiem que després d'aquest parèntesis que hi ha hagut entre el primer Repensa, que va ser de llançament, i el segon, que per mi és el vàlid, és a dir, aquest en el qual ja els ponents interactuen amb els participants als tallers, jo crec que serà el que realment donarà... És a dir, la gent entendrà el perquè del Repensa. És a dir, la primera proposició, les ponències que hi van haver-hi a l'Hotel Evenia, no deixava de ser una miqueta la presentació del que seria el Repensa, i ara és realment quan comença el Repensa de veritat. Aquella gent interessada en interpel·lar els ponents, en fer preguntes que no va poder fer al seu moment, aquest taller de dues hores donarà molt de suc i jo crec que se'n parlarà. I lo important és que la gent participi.
Quantes persones es preveu a cada taller, més o menys?
La mínima en aquests moments està en 24-25 persones i n'hi ha un que ja el tenim amb 50, el qual no sé si és un taller ja, amb 50 persones. Hem hagut de limitar el del Toni Puig a 30, perquè aquest, com que és un taller de llarga durada, de 4 o 5 hores, amb dinar inclòs, passejades, si volen, és a dir, el Toni Puig, com que va rectar la població a anar a passejar i que li ensenyessin la ciutat, i bé, hi haurà aquesta possibilitat de sortir d'una sala i anar a passeig amb ell, on a prendre un cafè en una terrassa i continuar la xerrada, és a dir, ha de ser una cosa molt oberta, molt distesa i molt propera. És a dir, el que no podem fer és posar un ponent a dalt d'un escenari i jo parlo, tu escoltes, i quan s'acaba jo me'n vaig a casa i espavila't amb el que t'he dit, no? Per tant, aquest Repensa ens ha d'ajudar això, que la gent pugui fer aquelles preguntes que sense un auditori al darrere que l'estigui escoltant, o per passar la vergonya de no parlar en públic, s'han quedat en el tinter o no s'han fet.
Uh-huh. I després, amb totes les aportacions, es faran unes conclusions.
Jo crec que les conclusions les han de fer els participants als tallers. O sigui, jo estic sorprès de que hi ha moltíssima gent que s'ha apuntat a tots els tallers, el qual vol dir que vol fer un seguiment de cada un dels paràmetres que hem ofert aquesta vegada en el Repensa, i que la gent té ganes de participar-hi, el qual vol dir que hi ha gent que sortirà d'un taller i la setmana que ve es ficarà en un altre perquè té inquietuds de tots els conceptes que es tocaran, i això és important, això és molt maco.
Demà és el primer d'aquests tallers. Jaume Angerri, exdirector general de Comerç de la Generalitat, i a més és un dels ponents que va participar en el primer Repensa, serà aquí a Lloret. Encara queden places. Com animaria a la gent a venir?
La gent està superanimada. Els que volen anar ja s'hi han apuntat. Hi ha molta gent que potser doncs, no està al cas, o no ha sentit tota la publicitat, o no li ha arribat. No es tracta tampoc de massificar un seminari, un taller, un seminari, és a dir, aquí no valoraré mai la quantitat de gent que ha assistit, sinó la qualitat de la gent que vol assistir-hi i que vol i que té inquietuds. És a dir, a mi no em serveix tenir una sala amb 1.000 persones que van escoltar, que aplaudeixen i, tot, i en definitiva hi anaven per veure si hi havia una croqueta al final. En aquí no hi ha croquetes, no regalem res. El lloc és, com diria, està incòmode, no? Les cadires del local de la biblioteca no són cadires per anar a passar l'estona, vull dir, són cadires per anar a treballar, per anar a escoltar, per fer feina. Aquí va el qui vol anar. No és un acte d'aquells que la gent hi va per quedar bé, perquè la vorà l'alcalde o perquè ve el conseller. Aquí no ve ningú, aquí va la gent de Lloret que té inquietuds a parlar amb un expert perquè sap que aquesta persona li pot aportar idees, li pot aportar valors, coneixement i sobretot experiència. Recordem que el Jaume Engerri ha sigut exconseller de Comerç de Catalunya i és una persona que té un coneixement tremendo i se li ha de poder treure el suc. Aquesta gent venen aquí perquè els munyim, perquè fem preguntes, perquè ens donguin respostes a aquelles inquietuds que tenim, que a vegades pel carrer ens els comentem, però que després això queda en una conversa en una cafeteria. Doncs pues bé, aprofitem, aquests experts venen per això. Donaire, en aquests moments, em sembla que ja té més de 50 persones inscrites. És evident que va fer unes ponències que van calar, que van arribar, que la gent el va entendre i que ara té ganes de més. Fantàstic, escolti, si el millor èxit que podíem tenir era aquest.
Més clar, no podria ser tot el que diu, però...
Si m'enrotllo massa, m'ho dius, eh?
La idea seria que... Perquè, clar, diu, les conclusions les ha de treure el mateix públic.
Correcte.
La idea és que el públic es vagi conscienciant i vagi transmetent això a la resta de població, o què? Perquè...
És que, a veure, jo crec que poder no hem sabut transmetre el perquè del Repensa. És a dir, el Repensa no és un model de seminaris o conferències o tallers, o digui-li com vulguis, perquè l'Ajuntament quedi bé. És a dir, això està pensat única i exclusivament pel ciutadà de Lloret. És a dir, marca ciutat, Repensa, model de ciutat, model de negoci, model de comportament. És a dir, si els nostres ciutadans no viuen en una ciutat de la qual ells n'estiguin cofois, orgullosos, i puguin viure amb una qualitat de vida bona, tot el demés no ens serveix de res. És a dir, el més important és que el lloretenc, aquella persona que viu aquí, que està tot l'any aquí treballant i patint, i el turisme i els aldarulls i no sé què i no sé quantos, és a dir, primer és la nostra ciutat. Després en parlarem del model de turisme, ja parlarem d'aquí quin tipus de turisme ens hi cap. És a dir, el més important és que la gent de Lloret tingui qualitat de vida. I aquest Repensa està pensat perquè la gent de Lloret ens vingui a dir què canviaria de Lloret o com li agradaria que fos Lloret o cap on vol anar. L'Ajuntament, els regidors, l'alcalde, la gent que estem en aquests moments al davant de l'Ajuntament, és a dir, no fem això ni per posar-nos a medalles, ni per dir estem fent coses, que és el que sovint fan els polítics, és a dir, ens ho creiem, és a dir, això està pensat pel lloretenc, no per l'elit política, ni per l'elit empresarial, ni per les elits que sempre han dominat l'economia del poble. I m'agradaria que la gent s'ho creiés, això que estic dient. Que no ho estic dient per dir-ho, sinó que realment està fet així. I la prova està que aquests tallers, la gent manegarà el ponent, no hi ha moderador, no hi ha ningú allà, no hi ha cap guàrdia a la porta, ningú et dirà el que has de dir. Fes, pregunta el que vulguis, parla del que vulguis i obtindràs les respostes que els experts et podran donar. Això sí, res més.
Doncs qui estigui interessat, demà de 6:45 a 8:45, el primer taller, insistim, amb Jaume Engerri, regidor Joan Gou, regidor de Turisme. Moltíssimes gràcies per haver passat per aquí la ràdio un dia més.
A vosaltres per convidar-me, serà un plaer tornar.
Que vagi molt bé.
Molt bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora.
Dos quarts de nou del matí, seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora per tractar un altre tema. De cara al cap de setmana arriba la Fira Multicultural Lloretenca. Es du a terme amb motiu de l'agermanament de tres entitats de la vila, la Penya del Granà, Los Pueblos de Illora i l'Associació Cultural Extremenya. I aquí als estudis hi tenim els representants d'aquestes associacions. Sebastián Crespo, bon dia.
Bon dia.
Rafael Patxà, bon dia.
Bon dia.
Recordem, pregoner de la Festa Major de Sant Romà, i José María Contreras, bon dia.
Bon dia.
Benvinguts els tres aquí a la ràdio. Primer de tot, en què consisteix aquest agermanament de les tres entitats?
Bueno, això és una iniciativa que vàrem decidir fer tots tres, i el motiu de la celebració és aquesta, no? Una festa multicultural, que tota la gent del poble pugui participar amb ella. Tenim sardanes, tenim habaneres, tenim, vull dir que no és una festa única i exclusivament en tema relacionat amb Andalusia, vull dir que amb Extremadura, no, és una festa per tothom,
per una gent provinent d'allà i gent d'aquí
i gent d'aquí.
Però per què s'ha decidit fer aquest agermanament, no? Quin és el motiu? En quin moment les tres entitats es reuneixen i diuen anem a fer això?
Bueno, nosaltres tenim amb en Sebas un feeling, per dir-ho així. Tenim molta amistat amb ell. Som unes entitats que estem bé juntes, per dir-ho així, fent coses juntes. I bueno, va arribar un moment que van decidir fer això. Uh-huh. Aquest és el motiu. És la bona cordialitat que n'hi ha entre totes tres associacions.
I la idea seria fer aquesta fira cada any?
Pues posiblemente queremos, si la cosa sale bien y todo funciona como realmente queremos, pues queremos hacerla cada año, pero si puede ser más grande también, y para que toda la gente pueda participar y pueda disfrutar de esta fiesta, y que yo le tenga una cosa que, bueno, normalmente pues estamos intentando entre las asociaciones que se puedan hacer, no nosotros, incluso otras asociaciones quisieran colaborar, nosotros estamos dispuestos a darle nuestra mano para que ellos puedan participar.
Uh-huh. I comentàvem que hi haurà diferents activitats en aquesta fira multicultural, però què és el que es farà al llarg del dia?
Bueno, pues son tres días, será viernes, sábado y domingo, y durante todos los días pues habrá diferentes actuaciones, como sardanas, llavaneras, de la gent del poble d'aquí, habrá actuaciones de cuadros flamencos, habrá una orquesta también bastante importante por la noche, y aparte haremos actuaciones con caballos, que yo soy el participante de los caballos.
¿Y qué es para más caballos?
Bueno, pues con los caballos haremos un espectáculo con gente de la asociación, que ya la estamos enseñando, pues bailando sevillanas, rumbas y cosas, pues digamos lo que es un tipo de espectáculo con caballos, bailando, digamos, el caballo y la mujer.
¿Y eso será dins del teatre?
Dentro del recinto de la carpa.
Uh-huh. ¿De la carpa?
Sí, donde instalamos la carpa, que está en el parking, digamos, del colindante al teatro.
Uh-huh. D'acord. ¿Y qué dirían a la gent perquè s'animi a venir a aquesta fira?
Bueno, nosotros, como han dicho los compañeros, el motivo usted ha preguntado antes, el motivo del hermanamiento, evidentemente es porque tenemos feeling, pero este evento, la primera feria multicultural, lo que nosotros queremos también es devolver al Lloret algo. Lloret, nosotros somos personas venidas de fuera, que hemos sido muy bien acogidas, y queremos devolverle algo, porque Lloret tiene algo que todos, cuando viene alguien aquí, se enamora. Nosotros, si usted se da cuenta, está puesto el Día de los Enamorados. Nosotros nos enamoramos de Lloret cuando venimos aquí. Y como ya le digo, esto es una cosa para devolverle a Lloret algo, creo. Nosotros, como asociaciones culturales, pues hemos pensado en crear un evento, a ver si podemos traer muchas personas de fuera para que conozcan Lloret de Mar.
Ah, perquè la idea també és que vingui gent de fora de Lloret.
Sí, vendran, a este evento ja vendran bastante personas de fuera.
Quan diem de fora, de les terres d'origen de les associacions o...?
Bueno, de las tierras de origen de las asociaciones vendrán algunas, pero sobre todo de aquí de Cataluña, de Barcelona, de todo... Sí.
I cal comprar algun tiquet per venir a la fira o...?
La entrada es totalmente gratuita. Nosotros somos asociaciones culturales y esto no está hecho para ganar dinero. Evidentemente habrá un servicio de bar y de comida que esto se pagará, pero precios bastante económicos.
Uh-huh. ¿Y caldría afegir alguna cosa más? No sé si volen...
No, nosotros lo que sí volem agrair a l'Ajuntament es la colaboración que tenemos con vosotros. Uh-huh. Estan sempre predisposats a ajudar-nos i amb això volem agrair-los plenament.
I quants socis hi ha a cada entitat ara mateix, més o menys?
Nosaltres en aquest moment, el que és l'Associació Cultural Extremeña, tenim 71 socis.
Nosotros entre la Peña del Granada y tenemos entre la Peña del Granada y la Asociación Cultural de los Pueblos de Ira somos 300, me parece, 14.
Unido. Doncs, res, agrair molt que hagin passat per aquí per la ràdio. Esperem que vagi molt bé aquesta fira multicultural i que puguem parlar en els següents anys també perquè es consolidi aquí a la vila aquesta celebració. Moltíssimes gràcies per venir.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Rebre-nos.
La previsió meteorològica.
Passant ara 6 minuts de 8:45, recuperem la informació del temps amb en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui serà un dia marcat per, altre cop, el cel mig ennuvolat. A la tarda augmentaran clarament els núvols i fins i tot hi ha la possibilitat que s'escapi alguna gota, algun plogim, després de dinar. En tot cas, serien precipitacions febles de poca importància. Les temperatures seran bastant més baixes que ahir, també al migdia. Cal esperar, per tant, que la jaqueta faci força més falta i que puguin quedar-se les màximes ben bé 3, 4, 5 graus per sota de les d'ahir. Tot i així, la dinàmica dels pròxims dies en general, sobretot en l'inici del cap de setmana, serà altre cop de temperatures molt altes per l'època. Esperem que el fred a curt termini no ens visiti i que el cap de setmana estigui marcat, de fet, per temperatures que poden arribar fins i tot, per exemple, dissabte, a fregar els 20 graus al migdia. Compte, però, perquè sí que a llarg termini els mapes del temps ens estan dibuixant cada cop més clarament una glopada d'aire fred, que podria ser, si no la més important d'aquest hivern, sí que molt similar a la del 15 de gener del mes anterior, a la mitjans del mes anterior. Això passaria a partir de diumenge a última hora i sobretot de cara a la setmana que ve. Per tant, atents, no guardem encara jaquetes i abrics perquè sembla que l'hivern no s'ha acabat ni molt menys. Pel que fa a l'estat del cel, demà tornem a esperar el pas d'un sistema frontal. De fet, se n'aniran repetint els pròxims dies. En general no deixaran pluges destacables, però sí que demà a la tarda es podria repetir, entre demà a la tarda i vespre, algun plogim, alguna precipitació feble, i en tot cas potser de cara a diumenge a última hora, amb aquest canvi de temps, podríem tenir alguns ruixats, però això haurem d'anar veient a mesura que avanci la setmana.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fem un cop d'ull als diaris i comencem mirant què diuen les portades del Punt i del Diari de Girona. En el Punt s'hi destaca l'estrena monumental, el festival Durà Macaco a les escales de la catedral, entre molts altres músics, alguns dels quals apareixen en la fotografia de la presentació d'aquesta edició d'estrenes, una fotografia feta ahir en aquesta presentació davant de la catedral de Girona. Més notícies destacades en els diaris. Els Cap de Sal faran receptes socials. El projecte pretén complementar les prescripcions de fàrmacs. Es recomanarà al malalt usar recursos comunitaris com centres esportius o casals. També en bateria de titulars en el Punt, valoren la viabilitat d'amortir el so de la catedral de Girona. És una possibilitat perquè hi hagi repics a la nit. L'Eix assoleix el registre més alt de trànsit. De Vic a Caldes hi circulen 13.800 vehicles al dia. El jutjat no deixa enterrar el nen mort a casa seva. Ha denegat la petició als Hopkins, al·legant que falten proves. També és notícia destacada en aquesta primera pàgina que Ribes i Plana es faran càrrec de cultura i turisme a Girona. El nou cartipàs del govern de Girona també es preveu que Ribes sigui tinent d'alcalde i es vol reduir el cost d'assessors. Pel que fa al Diari de Girona, el titular destacat que ha escollit a la seva portada és sobre l'incendi en una estació fantasma que altera el servei de rodalies de tota la xarxa de rodalies. La presència de fum obliga a tallar la circulació habitual de trens en algunes estacions del centre de Barcelona i afecta 30 combois gironins que transportaven 6.000 viatgers. Una altra notícia destacada, acompanyada d'una fotografia, és sobre l'hotel de luxe de Sant Feliu, que obrirà el juliol amb 30 suites i dos restaurants de Paco Pérez. La Làbriga, que tindrà un centre d'estètica, ja ha obert a la xarxa el procés de selecció de personal. A la fotografia s'hi veu una recreació d'aquest complex ubicat en un extrem de Sant Pol. També explica aquesta portada que Girona deixa en mans dels veïns l'opció de tornar a fer sonar les campanes. Un empresari admet que va pagar 400.000 euros de comissió a Pujol Ferrusola. Macaco clourà Girona al Festival Estrenes el 24 d'abril a les escales de la Catedral. Els pagesos alerten que pot faltar rec al camp per la gestió del cabal del Ter. I també llegim a la portada del Diari de Girona que la CUP del Pla de l'Estany reclama al Consell que apliqui la llei de transparència.
Els diaris d'aquest dimecres, la resta de diaris, es fan ressò de la nova jornada de caos a Rodalies, aquest cop per un incendi en una estació en desús. El diari Ara, sense servei, sense respostes. El periódico, fars d'esperar. El País titula la seva portada Sánchez planeja la seva investidura en els primers dies del mes de març. La Vanguardia, el nou caos a Rodalies, obre una picabaralla política. El Mundo, en primera plana, PSOE, Podemos i Ciutadans reprenen el Partit Popular per utilitzar el rei. L'ABC, només el repartiment de ministeris complica el pacte d'esquerres, mentre que La Razón diu o recull unes declaracions de Rita Barberà en què diu que en aquestes condicions és més prudent no anar al Senat.
Els diaris parlen de Lloret.
I llegim en el Diari de Girona, a la secció de la Selva, tres notícies sobre Lloret. Una la tractarem ara aquí al Bon Dia Bon Hora, i és que un atleta polonès es va trencar el braç i la pelvis en passar d'un balcó a un altre a Lloret. El jove va intentar passar a la terrassa de l'habitació del costat per fer una broma. L'atleta polonès s'estava preparant pels Jocs Olímpics i amb l'accident se li podria complicar la presència a Rio. També en aquesta mateixa pàgina 16, la Corporació de Salut acusa En Lloret Si Se Puede de sembrar confusió popular. I sobre el carnaval, diu que les carrosses de Tossa s'enduen els premis de la Rua de Lloret. Recordem que els Guapos, els Canya i Conya i els Tic Tac van obtenir els tres premis en aquesta categoria a la Rua de Lloret, que es va celebrar dissabte a la tarda i que diumenge es va haver de suspendre a causa de la pluja. Pel que fa al diari El Punt, també es fa ressò que el ple de Lloret carrega contra la Corporació de Salut de la Selva. Es va aprovar per unanimitat una moció de denúncia per la mala gestió i falta de transparència de la corporació. En Lloret Si Se Puede i el Partit Popular demanen la dimissió de la gerent. I d'altra banda, el Diari de Girona, a la finestra de la pàgina 2, parla de les sorpreses de caire meteorològic a la seu de la Policia Local i Protecció Civil. Fa referència a la visita de Francesc Mauri aquí a la població.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat. Nova Ràdio
Lloret. Doncs parlem d'aquesta notícia quan falten 2:45 que veiem al diari i que hem destacat també a la portada, i és que un atleta polonès es podria perdre als Jocs Olímpics de Rio per una caiguda des d'un hotel a Lloret de Mar. Lukas Parsinski, de 30 anys, estava aquí a la vila preparant la participació en aquests jocs, i hem de dir que el polonès, que ja va ser olímpic a Londres del 2012 en els 3.000 metres obstacles, ha estat finalista en campionats del món i va ser cinquè a l'europeu a l'aire lliure del 2012 en aquesta modalitat. Ampliem la informació amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que va passar exactament?
A veure, nosaltres el que sabem que va passar en el fortuit accident, ben bé no, perquè clar, això és una investigació policial i evidentment hi ha les investigacions, però el que sí que apunten totes les fonts consultades és que va ser una cosa fortuïta, en qualsevol cas no va ser balcònic, però clar, nosaltres d'una manera no podem certificar, però ens diuen que eren uns atletes exemplars, el que ja li dic que com a regidor d'esports aquesta gent estaven aquí en una concentració i portaven 11 dies, que era un atleta mundialista, que l'acompanyava amb ell molta gent que feia esport. I, home, jo avui quan llegeixo la premsa i veig que la notícia és que hi ha un atleta que ha caigut per Balkoning, doncs sento una enorme tristesa, perquè el que sí que era veritat i els fets objectius i els que sí que sabem del cert és que va estar 11 dies aquí, que era un atleta que formava part d'una delegació polonesa de més de 25 atletes, amb unes marques increïbles. Aquest noi anava a participar en els Jocs de Rio i aquesta és la notícia, ostres, que hi ha una persona... Bueno, una és que a Lloret de Mar no només tenim aquests 25 atletes, sinó que a prop en aquests períodes en tenim 1.300, que és una desgràcia, evidentment, que un nano així amb aquesta projecció internacional i que estava aquí de concentració tingués un accident i no pugui participar en els Jocs de Rio. Tots tenim exemples aquí, i més a Lloret de Mar, i més amb aquesta prova, amb els 3.000 obstacles, com són el Josep Lluís Blanco o l'Àngel Mollera, que això és molt difícil, que arribar a uns campionats així és molt difícil. I, home, l'accident, lamentar aquest accident, sortosament ja l'atleta està millor, però, no sé, hauríem de fer potser una reflexió i quan senten notícies d'aquestes de Lloret de Mar, doncs tractar-les amb una mica més de sensibilitat.
Però la confusió ve donada perquè l'accident es va produir en caure pel balcó?
Sí, és un accident que es va produir, però és que aquest senyor, aquest noi, va caure d'una cinquena planta a una quarta. És a dir, no sabem si estava apujat a la repisa, però en qualsevol cas és un accident desgraciat. Cau malament perquè, evidentment, una caiguda de 3 metres en el que ha tingut un... Pues això, que es trenca la pelvis i que es fa mal al braç i que va estar en uns dies greus, és un accident, és una mala sort, i el que va passar, les circumstàncies, en qualsevol cas no m'escauen a mi, que sóc el regidor d'esports, sinó a la policia o als companys que en aquells moments estaven amb aquest atleta. El que sí que és veritat, i les dades objectives, és que era una delegació de 25 persones, que era un... que les fonts que ens arriben és que... I ho pot dir el regidor d'esport, perquè és de tallar, eren uns atletes que estaven entrenant tot el dematí i tota la tarda, que s'aixecaven al dematí i feien pel que estan preparats, que és per fer esport i perquè les marques els acrediten. I en qualsevol cas, un accident desgraciat i, home, i lamentar que segurament molt difícil té les participacions, no? Jo crec que gairebé impossible en els Jocs de Rio per fer la preparació, i no crec que hi sigui temps, no ho sabem del cert, no, tampoc tenim una comunicació amb ells, però és molt difícil que el nivell de preparació que tenen aquests atletes es pugui mantenir.
I només per deixar-ho ben clar, el que vol dir vostè és que aquest atleta no estava saltant d'un balcó a l'altre expressament, sinó que per un motiu que encara no se sap va tenir aquest accident.
El que sí que se sap és que aquest atleta va caure d'un 5 a un quart pis. Jo les circumstàncies de l'accident crec que no les tinc jo, però és que tampoc les té el periodista que l'ha publicat. Llavors, com que això que està entre el que va passar a ells i ho saben els seus companys i el que està investigant la policia, jo no em vull... No tinc la certesa d'una cosa ni de l'altra. El que sí que està clar és que ell eren atletes professionals, aquests atletes entrenaven tots els matins a les pistes, estaven ja a pocs dies d'acabar, o em sembla que ja era l'últim dia de la seva estada, i lamentar aquest fet. El que em sap greu és que una dada que ben bé no tenim contrastada sigui la notícia el fet que sigui un balcòning, i el que ha de ser notícia en qualsevol cas és que, home, un atleta que espera un Jocs de Rio, que estava allotjat aquí a Lloret, i per mi, com a regidor d'esports, la notícia és que cada mes, o aquests mesos de febrer i març, per nosaltres és temporada alta, tenim els equipaments esportius a rebentar, no només de gent com aquests que eren campions i que estaven en un mundial, sinó de molts equips de futbol, amateurs. Ahir mateix estava a les 7:30 a la piscina olímpica de Lloret de Mar, hi havia uns atletes francesos, hi havia 30 o 40 persones entrenant a les 7:30 del matí, i a mi m'agradaria que quan sortís Lloret de Mar la gent o contrastés les notícies o, si no, publiqués totes les notícies que surten i no només una, i que ens l'associïn amb Balkoning. Jo crec que no hi ha la certesa per part de ningú de que això fos així.
I en tot cas, regidor, és habitual que hi hagi esportistes de tant de nivell que vinguin a preparar-se aquí a Lloret?
Doncs la veritat que sí, la veritat que sí, i moltes vegades em paro ja a les pistes, preguntem, i home, són atletes molt bons, hi ha molts atletes francesos que venen velocistes, hem tingut uns letons que han estat aquí a Lloret de Mar durant molt de temps, amb unes marques brutals. Penseu que la gent que fa atletisme troba a Lloret de Mar un paradís. Clar, molt poc tens unes pistes d'atletisme. Avui mateix, un dia de febrer, fa un sol impressionant, tenen camins de ronda per fer, tenen les platges quan volen fer cos de potència, també poden anar a tot el que són els boscos de Lloret a fer les seves preparacions específiques, i uns equipaments hotelers, jo crec que immillorables. Això fa que sigui una font d'atracció per a moltes empreses que volen portar gent o gent que vol fer els estatges a Lloret de Mar. Parto de l'atletisme perquè és un cas particular i avui parlem d'aquesta desgraciada notícia, però bueno, si tinguéssim molts camps de futbol passaria. Amb el tema de la piscina és evident que serà un motor econòmic per Lloret, sobretot en els mesos d'hivern, que tenim una demanda que no podem cobrir, molts d'aquests volen fer competicions i volen fer estajos. Jo crec que ara a Setmana Santa tenim tots els, si tinguéssim més pavellons, més camps de futbol i més piscines, també les omplenaríem.
Doncs, regidor Joan Bernat, li agraïm que ens hagi atès aquest matí al Bon Dia, Bona Hora per aquesta notícia que hem sabut avui. Moltíssimes gràcies per rebre'ns aquí i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Exposicions per visitar. Exposicions per visitar a Lloret de Mar.
Fins al 13 de febrer podeu gaudir de l'exposició L'ombra de Blanquerna a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura. Com a activitat complementària a l'exposició, no us perdeu el dimecres 10 de febrer, a les 8 del vespre, la conferència Salvador Dalí Escriptor, a càrrec d'Enric Casasses.
I per parlar d'aquesta conferència, avui a les 8 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca, tenim el seu ponent, el poeta Enric Casasses, al telèfon, quan falten 8 minuts per les 9. El saludem, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
No és la primera vegada que Enric Casasses ve aquí a Lloret, però sí que deu ser la primera vegada que ve a parlar de Salvador Dalí.
Sí, però vaja, és un tema que ja l'he tocat altres cops també.
I què és el que explicarà?
Donaré mostres perquè es vegi que el Salvador Dalí és un escriptor divertit, interessant, profund, enginyós i de primera.
I és una part desconeguda, podríem dir?
Podríem dir que no, és a dir, del Dalí, el que no ho conegui és perquè no vol, perquè és un dels autors més famosos del món i és qüestió de voler-lo trobar i es troba.
Però em refereixo pel gran públic, Salvador Dalí relaciona amb la pintura, però potser poques vegades amb els seus escrits...
Home, es relaciona amb la pintura i sobretot amb la imatge mateixa d'ell, de la persona, no? També el personatge. Però hi ha llibres d'ell com La vida secreta, que no sé si sumem tots els exemplars que se n'han venut en francès, anglès, castellà, català, etc. que està traduït a tots els idiomes, doncs és un dels llibres que han circulat. I el Dalí mateix deia que ell era millor escriptor que pintor.
I com era el Dalí escriptor?
Doncs és un personatge, un escriptor molt original, molt ric. És una mica l'escriptor sense llengua, perquè no és aquell català que pensa que per tenir més difusió fer en castellà, sinó que passa directament al francès, perquè mentre que va anar, ell va començar escrivint en català de jove, i després quan se'n va anar a París va començar a escriure en francès i acaba fent un francès amb una mà de catalanades i amb una... però bo al mateix temps, i amb una gràcia, un enginy, una originalitat també, és de les coses més divertides de llegir que hi ha i interessants i fondes, i toca tots els temes.
I què li sembla poder participar en aquesta iniciativa del Laboratori d'Expressions Artístiques d'aquí de Lloret dins de l'exposició titulada L'Ombra de Blanquerna?
Home, a mi em fa molta il·lusió, d'una banda, venir a Lloret i segurament participar amb el laboratori, com li diu, Laboratori d'Expressió, com és la sigla?
L'EAP.
No, em fa molta il·lusió participar en això i que m'hagi donat l'oportunitat d'explicar això d'en Dalí, perquè serà divertit, donar exemples és un autor d'aquells que rius i al mateix temps fa pensar i està molt bé.
I com animaria la gent a venir a la xerrada que ofereix vostè avui?
Veniu, que riurem i que val la pena i que la cosa té molt de fondo.
Es llegirà?
Atacarem algunes de les idees dominants de la societat actual de manera fina, bona, positiva i repeteixo, divertida.
I es llegirà algun fragment del que va escriure Salvador Dalí?
Sí, llegiré bastant fragments, perdó, dic un escriptor és bo, potser és donant exemples.
Doncs, Enric Casasses, esperem que vagi molt bé la seva estada avui a Lloret amb aquesta xerrada, conferència sobre Salvador Dalí, sobre el seu vessant com a escriptor a les 8 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca, i moltíssimes gràcies per haver-ho compartit amb tots els nostres oients.
Sí, en tinc moltes ganes i gràcies a vosaltres.
Queden 3 minuts i mig per les 9 del matí i ens fem ressò ara d'una altra xerrada, en aquest cas titulada Viure amb entusiasme. És el títol de la xerrada que oferirà Víctor Coopers, doctor en Humanitats i llicenciat en Administració i director d'Empreses, avui a Lloret de Mar. La conferència l'organitza l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Institut Rocagrossa. El mateix ponent explica que donarà eines pràctiques per aprendre a viure amb entusiasme, il·lusió i alegria en un entorn que no ajuda.
Tots estem patint. Tothom té, si mires els diaris o els últims mesos, les paraules que més hem sentit i escoltat i llegit són crisi, atur, corrupció, dèficit, retallades. Tots tenim amics, coneguts, parelles que estan a l'atur o que tenen una feina precària. Clar, hi ha aquest neguit que de cara al futur, perquè clar, la perspectiva tampoc sembla gaire positiva. Clar, això fa que molta gent perdi l'ànim, lògicament.
Víctor Coopers afegeix que en les seves xerrades no revela res, sinó que apel·la al sentit comú, a les coses importants que sovint oblidem.
No s'explica res que la gent no sàpiga. Són coses que són de sentit comú, que són òbvies, però que al dia a dia moltes vegades oblidem. Es tracta d'agafar una mica de recordar coses que són importants, però en aquest entorn de negativitat de vegades oblidem. Bé, hi ha molts exemples, parlem de la família, de centrar-se en el que és important, de relativitzar els problemes, de que no tots són problemes greus, de posar-se il·lusions, de ser amable, de coses d'aquestes, coses molt bàsiques i senzilles.
Segons Coopers, a la vida l'actitud ho és tot.
Drames són, bueno, de malalties greus, algú que es mor, hi ha molta gent que té drames, però a la vida no tots són drames. I llavors, quan un no té drames, un ha d'intentar anar feliç i alegre. Ser alegre amb un drama és impossible, això. Els drames de la vida no tenen solució. Però el que es tracta és molta gent que no té drames, que s'ha deixat contagiar per aquest entorn. Això sí que podem treballar-ho.
Recordem que la xerrada de Víctor Coopers es va haver de posposar fa uns mesos i finalment arriba avui a 4:45 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. I recordem també que avui s'acomiada el carnaval amb l'enterrament de la sardina. Es demana als veïns que vagin vestits de dol rigorós. A les 8 del vespre començaran els actes d'aquest enterrament en què, com mana la tradició, el xinutxano servirà cigrons i arengada. Un minut per les 9 del matí, posem punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'avui, d'aquest dimecres 10 de febrer. Convidar-vos a tots a assistir a l'enterrament de la sardina aquest vespre i als que pugueu també a la xerrada de Víctor Coopers. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i us deixem ara amb la tertúlia amb els representants polítics de Lloret, que ja els tenim a tots aquí ben preparats i impacients per entrar al locutori. Que vagi molt bé. Fins demà.
dia, bona hora.